Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Aquí us parlarem de com és la vida a un refugi d'animals i també rebreu consells sobre el benestar de les nostres mascotes, dels nostres animals de companyia. Peluts s'escolta a 24 emissores i és el programa de l'ESPAM, m'he equivocat, a 27 emissores, no traiem emissores. I és el programa de l'ESPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa parlant-vos d'un gat que viu en un dels refugis de l'ESPAM. Si voleu conèixer la seva història i fins i tot adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. El rescat d'un gos que havia caigut a un parany ha donat molt que parlar en els refugis de l'ESPAM. Us parlarem d'aquest tema i també dels moviments que hi ha hagut aquesta setmana en els quatre centres de la protectora. A la segona part, el nostre veterinari ens parlarà dels trastorns gastrointestinals en els gossos i en els gats. I tancarem comentant amb els nostres espectadors, els nostres oients, la possibilitat que Antena 3, aquesta cadena, utilitzi un ximpanzé per un concurs a televisió. Doncs bé, obrim la secció de les adopcions per promoure, com cada setmana, entre les persones que ens estan escoltant, l'animal del qual us parlarem doncs, ara mateix. Per això connectem amb la Isabel, que es troba en un dels refugis de l'ESPAM, en concret es troba a la gatera que hi ha al carrer Galícia sense número de Mataró. Com estàs, Isabel?
Hola, què tal?
Estàs bé?
Bé, què tal?
Molt bé, molt bé. Estàs rodejada de gats, imagino, ara mateix,
estupendo.
O no?
Sí, estupendo. Digue'm.
No, dic, estàs rodejada de gats ara mateix o no?
Sí.
I tant,
no? Perdona, que no t'he sentit bé, digue'm.
No, res, Isabel, demanava si estaves rodejada de gats a la gatera ara mateix o no?
Sí, i tant.
Sí,
i tant,
molt bé.
Sempre que s'hem rodejat de gats, hi ha tants que...
Molt bé.
Però que s'estan gossos al fons, que sí, que avui estan molt esbrotats.
I per què? Per què penses que estan avui una miqueta més alterats?
No ho sé, estan alterats, El sents?
Sí, Déu-n'hi-do.
Com estem molt a prop...
Vaja.
No sé on posar-me perquè...
Això, podries fer-nos una retransmissió en directe. No, res. Isabel, explica'ns a quin animal vols parlar ara mateix.
Bé, mira, vaig a parlar d'una gateta que es diu Prim, que és molt joveneta, d'uns 4 o 5 mesos, que la vam trobar a dins d'una fàbrica abandonada.
Què dius?
Sí, una fàbrica abandonada que n'hi havia uns quants, i els veïns es van cridar, que havia una colònia de gatets i que els donaven menjar com podien, perquè no es podien arribar a donar-los bé, perquè sembla que se va tancar.
Doncs sort dels veïns, no, Isabel?
Això mateix, sí, perquè clar, pobrets, no es podien sortir, i vam fer passos i tot per anar-hi a buscar-los, i això costa una mica. Però al final vam poder entrar i vam agafar uns quants... Bueno, els vam agafar els que vam poder. Quasi tots.
Fantàstic. I els vau portar a la protectora?
Sí, i els vam portar aquí, sí. I estan a uns a la colònia, que són, clar, una mica salvatgets, Però els més jovenets, sí, els més jovenets els hem pogut entrar a la gatera.
I per què vols parlar d'un en concret? Què és el que té aquest en concret?
Aquest té molta por.
Com es diu?
5 mesos, Prim.
Prim. Molt
sí.
Bé.
Eren dos cadallets, la Ronda, Prim, I la Ronda ja va sortir d'opció, i la Prim, que és una gateta, té molta por.
Té molta por.
Però és molt maca, és de color negre,
molt
però
bé.
És també molt maca, amb els ulls verds, i és bona.
I penses que s'adaptaria bé a una casa amb nens?
Una casa, sí, tant, igual. Nens o sense nens, s'adaptarà a tothom.
Clar. I per què? I que la tenim una miqueta trista, llavors, i hi ha molta por.
Sí, està trista i està... que va venir una mica malament, una mica constipada, una mica, bueno, com tots els gatets petits que tenen.
Que clar, que viuen als carrers, clar.
Que arribem, que arriben aquí, pobrets, sí. I hem tingut aïllada una mica, una gàbia, i esclar, està aïllada, doncs s'ha quedat més, més sola. Ja li costa ara
doncs bé.
Que el toqui.
Clar, clar, clar. Bé,
això... necessita una llar, segur, eh?
Molt bé.
Algú que l'estimi, que la toqui.
Molt bé, molt bé. Doncs Isabel...
És per això que he volgut parlar amb ella.
Molt bé, perfecte. Isabel, la persona que estigui interessada en adoptar la gateta Prim, què ha de fer?
Que vingui aquí al carrer Galícia.
Al carrer Galícia, sense número. Molt bé, molt bé, perfecte. I allà trobarà tot l'equip.
Que la tenim aquí, a la gatera, ja està, sí, sí, la tenim aquí a la gatera amb els altres.
Molt bé.
I molt bé, molt bé.
Fantàstic, doncs...
Està a punt per marxar, eh?
Molt bé, doncs a veure si els nostres oients tenen ganes de tenir una gateta joveneta, negreta, molt de... a casa d'ells, i a veure si tenim sort i l'adopten. I tant de bo, Isabel.
I tant, i tant. Molt bé.
Vinga, una abraçada,
eh? Tenim sort, eh? Ara igualment.
Vinga, adeu, adeu. Sí, Déu-n'hi-do. És que aquests gats que han nascut al carrer... Doncs tenen molta por, és normal, aquestes situacions es viuen cada dia. La protectora d'aquestes situacions i d'altres més ens pot parlar la Sílvia Serra, la presidenta de l'ESPAM, que ens acompanya com cada setmana al Peluts. Què tal, Sílvia? No, Isabel.
Molt bé, Dúnia.
Bé, estàs bé? Déu-n'hi-do la història de la Isabel, d'aquests gatets agafats a una fàbrica, que es van haver d'entrar dins de la fàbrica perquè estaven allà, que no podien sortir del lloc.
Sí, aquests casos, malauradament, són bastant freqüents. Les empreses privades o... Normalment això ens passa dins d'espais públics.
Clar.
Espais, doncs, com podríem, no sé, parlar de biblioteques públiques, llars d'infants...
Biblioteques
escoles,
i llars, allà també...
Sí, residències d'avis, escoles en general...
Però vols dir en els recintes, vols
en
dir, no?
Sí, en els recintes on hi ha aquests serveis públics, moltes vegades hi ha jardins, i en aquests jardins doncs, poden haver-hi colònies de gats. Mm. Moltes vegades s'amplien els jardins o s'arreglen i aleshores es descobreixen doncs, que hi havia una colònia allà vivint amb algunes alimentadores que els estaven alimentant i aquí comença el conflicte o el problema, entre cometes, en els municipis. Aleshores, quan ens avisen a nosaltres i intentem doncs, mantenir la colònia en el seu lloc originari i si el cas és bastant ja greu a nivell d'ajuntament, els hem de retirar. I amb empreses privades sol passar, també, que et diuen o els veniu a retirar o els eliminem.
Déu-n'hi-do, clar, i amb aquesta amenaça planejant-te pel cap, a vegades no tens... has d'anar a agafar-los, ni que no et toqui, potser, no?
Si es tracta d'un ajuntament com Mataró, del qual fem el servei de gats de carrer, doncs s'ha de fer, no? Però bueno, no en tots els casos que ens ho demanen ho fem, perquè tampoc no podem acollir, sobretot gats salvatges en els centres d'acollida. No? El gat salvatge el que s'ha de fer és mantindre'l controlat, sanejat, esterilitzat,
nascut, no?
Allà on ha nascut, i si es controla la natalitat baixa ràpidament el nombre de gats. Jo crec que és qüestió de paciència i sobretot de prevenció.
I tant que sí. Sílvia, què més se'ns pot explicar aquesta setmana que hagi passat a la protectora, en els quatre centres aquests fantàstics que ara mateix l'ESPAM gestiona?
A veure, durant aquest mes de gener, hem passat el gener ja, tenim l'entrada del centre comarcal, del barcelonès, que ja n'hem parlat. Tenim l'inici del nou mòdul del curs d'educadors, que en aquest cas estan treballant ara ja els temes d'agressivitats, modificacions de conducta en els gossos, és interessant, ja és l'últim mòdul, s'acaba el mes de març. Tenim... Què més hem tingut? Bueno, les Pirenes...
Moltes fires,
Encants,
no?
Encants hem tingut. I ara, bueno, pues, durant aquest febrer, doncs hem començat el curs de gossos senyals.
Sí, que n'havíem
parlat.
Que fem
conjuntament amb Escal.
Amb Escal.
Vam estar en els Tres Tombs, aquí a Mataró. Hem fet un parell d'encants a Hospitalet i a Mataró. I bé, i activitats doncs, que farem ara durant el mes de febrer, doncs podem parlar de la nostra presència a Molins de Rei, podem parlar de la presència a la Fira de l'Arbre, a Mataró,
I a més, em penso que a cada lloc que aneu, ara la tendència és no només tenir un stand de divulgació, sinó que també fer uns encants solidaris.
Sí, ja també vaig parlar de la nova dinàmica dels encants solidaris, a part de la venda per internet i amb col·leccions i anar-la difonent al màxim, per allà on passem i podem.
Que per cert vam dir que parlaríem de la subhasta solidària i n'hem convidat a...
Bé, però tenim molts programes, no? Per endavant.
A veure si la setmana vinent ho fem.
A veure si ens en recordem. Doncs, tal com dius tu, aprofitem qualsevol ocasió que ens presta per portar els nostres encants solidaris a les fires que es fan. Aleshores, Molins de Rei, doncs té la Fira de la Candelera, aquí passa molta gent, i bé, els encants solidaris doncs són presents paral·lelament també amb la miqueta de divulgació que fem de la nostra activitat. I a la Fira de l'Arbre, el que passa és que en aquesta fira doncs, els animals no hi participen. Però a la Fira de l'Arbre, que és el 12 i 13 de febrer, en allà sí que tindrà una presència important als nostres gossos.
Perquè hi haurà desfilada, oi? Sí. Cada any en diem que uns quants desfilen davant de tothom.
Fins i tot avui puc dir ja els gossos que han estat escollits per la passarel·la.
Vinga, va, per aquelles persones que coneguin potser aquests gossos, que sabem que molts dels nostres oients són voluntaris que tenen allò ganes de que parlem d'aquests animals. A veure,
a més, ja està com molt esperada, que és una desfilada important. Hem escollit, són uns 15 gossos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí, uns 15 gossos, 14, no m'hi aquí. Però bé, de Cal Pila i del CAC. Això sí, dels quatre centres d'acollida que tenim, com que és aquesta fira, es desenvolupa...
És més del Maresme.
Mataró, sí, els escollits són dels centres d'acollida de Mataró. Per els voluntaris de Cal Piler que coneixen els gossos, sortirà el Diablo, el Lolo, la Sònia i el Tropezón.
Déu-n'hi-do, quins noms!
I del CAC tenim la Nuca, Nala, Lila, Hilda, Tum Tum, el Calen, el Prica, anda.
Déu-n'hi-do. El Prica i el Tropezón s'enduen de palma amb els noms.
I la Xuma.
Com?
Xuma.
Xuma,
sí.
Déu-n'hi-do.
Evidentment, si durant els dies previs a aquesta activitat són donats amb adopció, se substituiran. Però bé, ja tenim els escollits, que abans d'una desfilada doncs, s'han de passar per una revisió veterinària, s'han de vacunar de la ràbia perquè és un esdeveniment públic.
Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Tots els animals, els gossos que s'exposen...
Però si la ràbia està erradicada de
Catalunya,
no? Bueno,
però és un protocol, és un protocol sanitari, que mira el Marcelo, ens ho podria explicar.
Sí, quan vingui, quan vingui.
Amb un altre capítol del nostre peluts. I bé, i tota la infraestructura de moguda que fem de personal, la crida de voluntariat, tot això doncs és bastant complicadet.
I com ho passen els gossos? El fet de sortir de la protectora i d'estar durant unes hores en un lloc on hi ha gent, però també l'aire lliure també canvia.
Escollim a gossos que estan preparats perquè veiem que el nostre servei d'etologia i cuidadors consideren que no s'estressaran ni passaran por. Igual manera que quan baixem un gos al nostre programa de televisió, que com els nostres oients saben, sempre portem un gat o un gos, o una vegada vam portar una fura.
Sí, Déu-n'hi-do. Les persones que vulguin mirar-lo, em penso que en algun moment us va donar una queixalada, Maira, del programa, aquesta fura.
No és massa quotidià, ni que la fura tampoc no els tenim massa per la mà, almenys jo, que vaig ser la persona que vaig tenir que portar. Però bé, tots els animals que surten dels nostres refugis són animals que ja suposadament i tenim coneixences de que no patiran estrès, no patiran por, i que gaudiran d'aquesta sortida.
I s'ho passen bé.
Com et pots imaginar, per ells, els gossos, és festa major, és la festa major de l'any. Cada vegada que fem una desfilada, però cada vegada en fem més, a desfilades.
Clar, ells se començaran a acostumar ja a això de sortir el diumenge a fer desfilades, no?
Sí. I a vegades fins i tot fem demostracions a l'escola d'Aina, que en aquest cas no ho hem preparat, això.
Què vols dir per la gent que no coneix això?
Per la gent que no coneix... Bueno, l'escola d'Aina, com sabeu, és una escola solidària que ha creat la nostra entitat, i per la qual doncs, està oberta doncs, per formar persones que volen endinsar-se dins del món d'educadors o per un particular que vol corregir alguna conducta o vol
aprendre
unes classes,
no?,
d'obediència pel seu gos. Aleshores, doncs, la nostra etòloga, la Marina, el que fa és que amb grups de voluntaris escolleix alguns gossos dels refugis i els ensenya unes pautes de comportament o d'obediència. o em sembla que en diuen piruetes també. Bueno, piruetes. La qüestió és que fa molta gràcia, sí, perquè els ensenyen a fer coses així.
Sí, de vegades a tombar-se, a geure.
Sí, ho mostrem en públic. I podria ser que també hi hagi, però el que no està previst, perquè és que la gent està molt apretada en aquesta fira. Ho fem en l'escenari de la Fira de l'Arbre, en el Parc Antic, en el Parc Central, molt antic, i és tot molt, molt, molt seguit. Nosaltres està previst que apareixem amb els gossos sobre la una, cap a les 12 del migdia ja baixen els nostres voluntaris i van donant tombs pel mig de la fira, però la desfilada ha de començar sobre la una i mitja.
A més, és una fira molt maca, que per aquelles persones que ens escolten del Vallès o del Barcelonès o del Baix Llobregat, sí, els animem a que vinguin a veure els animals, sí, perquè a més pots passar un diumenge, un dissabte,
sí,
doncs,
sí,
fabulós.
Sí, sí,
eh?
Sí, sí, hi ha molta exposició de flor, de planta, d'arbre fruiter, a més hi ha artesania, hi ha el hippies...
I pots menjar.
Pots menjar, sí.
Que això
i estem nosaltres.
Bé, eh?
Sí. Tenim també un punt de venda solidària de complements d'animals, tenim el nostre stand de divulgació...
I els encants
i tindrem uns encants bastant importants i grans, eh? O sigui, que ens
Fantàstic.
Desplacem de la plaça Santana al Parc Central. I bé, per al mes de febrer mirarem a veure si podem fer alguns encantets més, potser Mataró, i si no serà per primers de març.
Molt bé.
Però ja us aniré informant.
Clar, molt bé. Sí, ens vas dient, a més, imagino que els nostres oients, que són d'altres parts de Mataró, també en el moment que sortiu com aquell cop que vau anar a l'Hospitalet, també imagino que estaran interessats. No sé si ho teniu previst o de moment no.
Sortir fora... Està previst, altres municipis, sí. Mm. Però no és tan fàcil.
Bueno, Molins de Rei, per exemple, farem
Clar,
uns encants.
Però ens fiquem dins del marc d'una fira. Però demanar permisos per ocupar la via pública no ens està sent massa fàcil. Mataró ens ho posa molt fàcil. Vull dir, realment, l'Ajuntament de Mataró, una altra vegada haig de donar-los gràcies perquè haig de trucular a la Carme.
Qui és la Carme?
La Carme Domínguez, de la policia, que és la que dona els permisos per ocupar la via pública. Carme, necessito fer uns encants, que necessito fer calarons, a veure què em trobo.
Home, doncs està molt bé que et faciliti.
Mataró ens facilita.
Això està molt bé.
Ens facilita molt la nostra existència i la nostra vida, vull dir, això s'ha de dir. I bé, també hi ha també alguna cosa interessant que crec que valdrà la pena que un dia també els convidem a parlar per telèfon o que vinguin, que és l'engegada per part de la nostra entitat doncs d'un programa de voluntariat terapèutic conjuntament amb el Centre de Malalties Mentals de Torribera.
Que això està per Badalona, no?
Sí.
I Sílvia?
És a Santa Coloma, de Gramenet.
A Santa Coloma.
Sí, però jo crec que seria important que algun dia ens expliquessin els psiquiatres, doncs, els terapeutes que porten aquest programa a terme, que estem treballant, s'estava ja fent en el centre del Consell Comarcal del Barcelonès, i com que hem engegat aquest any, aquest mes passat, la gestió, doncs estem ara valorant de quina manera millorar-lo, ampliar-lo i que surtin beneficiats doncs, els pacients i els nostres animals al màxim millor.
Doncs quan vulguis en parlem,
és
quan vulguis. Quan comenceu ja directament a treballar en conjuntament amb ells, aquella mateixa setmana nosaltres...
Doncs penseu que bé que l'ESPAM no para i no només l'activitat que fem en fires i actes públics, l'escola d'Aina engega amb força, aquest meitat de febrer ja hi han plantejats molts i preparats molts monogràfics, que això també és interessant que la Marina un dia ens ho expliqui.
Que quan parles de monogràfics tu tens
molt
clar, no? La gent diu monogràfic de què?
Quan parlem d'un curs d'educador són cursos de llarga durada i aquests monogràfics són monogràfics molt breus, que t'ensenyen pautes bàsiques però per persones que no tenen massa temps a perdre. Són econòmics i que intenten, doncs, amb poc temps o ensenyar-te i treure el màxim profit no, dels coneixements.
Per exemple...
I tot és solidari, o sigui, tingueu en compte que qualsevol persona que s'apunti en un curs que organitza l'Escola d'Aina, els diners van directament per autofinançar el nostre projecte, que costa molt, molt, molt tirar-lo endavant.
Això que quedi molt clar. Aquests cursos que dèiem, a veure si a la gent doncs, li ve de ganes. A partir d'ara començaran cursos d'aprendre a educar el gos a passejar amb corretja.
Sí.
Aquest és un curs.
Aquest és
són
un...
tres o sis sessions, ara no ho sé. Són
que sembla una cosa... No, passejar amb corretja, però si tots els gossos en saben.
No.
Passejar amb corretja sense
oh,
que,
no he volat,
sense
no he volat,
que vagi la pirena, vamos.
No he volat jo a vegades. Sí, 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 jo. Més que anar amb corretja, jo faig mushing quan vaig pel carrer. I aquest és un, i l'altre és a educar gossos reactius, no? Gossos una miqueta, doncs, que tenen tendències potser una miqueta agressives.
Sí.
Aquest imagino que és el més llarg, és el de sis sessions. I bé, comencen a partir de febrer, però aniran tot l'any, anirà havent.
Qualsevol persona que estigui interessada en aquest tipus de formacions, doncs, o ens envia un mail a formació@protectoramataró.org, pot entrar també en el Facebook d'Escola d'Aina. Uh-huh. Si entren a Facebook
i busquen Escola d'Aina, ho trobaran.
El trobaran, allà és tot informat.
Tota la informació sobre i... cursos solidaris amb animals de companyia.
Que es contactin amb nosaltres i els explicarem.
Uh-huh. Sílvia, deixem, si et sembla, per una banda, tota aquesta part molt interessant de mogudes, de la protectora.
Moltes, moltes, moltes. Comencem l'any.
Trepitjant carrer, fent fires, fent cursos, molt bé. I si et sembla, dediquem uns minutets a veure com estan els temes de la protectora, perquè pel que veig hi ha hagut moltes entrades d'animals en molt mal estat últimament, veritat?
Sí, regularment n'entren, però sí que ha estat una setmana bastant durilla. Vam començar amb un gos amb un parany. Un parany és un cepo, en castellà.
Què vol dir? Que estava atrapat?
Sí, és el segon que ens entra, i de Mataró. O sigui, que tenim controlat que hi ha una zona allà al costat del carrer Galícia, és per la zona del carrer Galícia, que hi ha algú que es dedica a utilitzar aquest tipus de paranys o trampes.
Però per fer què?
Normalment utilitzen pels conills. Però és que està prohibit.
Però això encara prohibit. Hi ha conills per aquí a la vora?
N'hi ha molts de conills allà al carrer, a la boca n'hi ha molts.
En sèrio?
Sí. Us dic jo que sí.
Tots els que falten a Huelva ja els tenim aquí.
Molt conill de bosc, perquè suposo que a les zones on hi ha molta urbanització se senten protegits i baixen cap avall. Jo surto cada matí, que estic, quan vaig als centres, amb el grup de gossos que tinguin al meu despatx, i es fan uns farts de perseguir els conills que es fiquen en els caus. Molts conills, ja.
Molts conills es fiquen en els caus, i molts gossos acaben en els paranys.
Aleshores, si hi ha algun parany, els gossos cauen en els paranys. Però ja dic, està totalment prohibidíssim, prohibit. No es pot caçar res amb aquest tipus de parany a Catalunya. I és el segon gos, el gos que ens trobem, doncs, amb una pota amputada, amb el parany enganxat, i la pota seccionada.
Tenim amb nosaltres ara al telèfon, Sílvia, un treballador que tu coneixes molt bé.
Els coneixo tots, per sort, encara.
Raro seria.
Sembla que en són 43, però de moment...
Estrany seria que no els coneguessis a tots. Però en tot cas, el Imanol el coneixes molt bé.
Sí, i tant.
És company
del refugi.
Molt proper, exacte. I ell, em penso que va ser una de les persones que va estar present amb aquest seguiment d'aquest cas del parany del gos.
Ell ens ho pot
oi?
Explicar molt bé, sí.
Et sembla si parlia?
Ostres, i tant.
Li saludem. Imanol, què tal? Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé.
Vas bé? Fantàstic, fantàstic. Escolta, de quina manera vas participar tu en aquest rescat, si podem dir, del gos en el parany?
Bueno, mira, va coincidir que va venir aquí un veí de la zona dient que havien vist aquest gos voltant per la seva parcel·la i ens vam apropar amb el Quique, el noi de les recollides, per veure si el trobàvem, si el localitzàvem. En un primer moment no el vam localitzar, però vam aconseguir parlar amb una altra persona que ens va dir que l'havien agafat, que l'havien pogut treure el parany, però que, clar, que el gos tenia la pota pràcticament disseccionada i que no el van poder agafar bé i va marxar.
Ostres, o sigui, algú va anar ja a ajudar a obrir el parany i de se li va escapar el gos. Déu-n'hi-do, també, pobra, la persona que el va ajudar, segur que es va fer un tip de...
No, bueno, jo... Home, imagineu-vos l'angúnia, l'angoixa que ha de fer veure si algú no ha vist mai un parany.
I a més, quan l'ajudes, que després el gos se'n vagi i et quedes com encara més... Més trist, no?
Sí,
perquè
però...
no saps què passarà. I què més va passar, Imanol?
Bueno, el problema va ser aquest, que clar, la gossa era una gossa molt desconfiada, segurament portava temps per allà rondant, perquè li donaven de menjar, i clar, no era fàcil d'agafar. I a part del dolor que tenia, doncs l'animal marxava cada vegada que veia una persona.
Perquè ella literalment és una femella, ara no sé si ho he entès bé.
Sí, és una femella.
Ella, quina de les potes li va quedar amputada, diguéssim?
Bueno, és la pota del darrere, a l'esquerra. Sí, sí. Clar, el problema bàsic era aquest, que la gossa era molt desconfiada. Llavors era molt, molt difícil d'agafar.
I com la vau trobar? Perquè clar, aquesta gossa, dius que quan la van treure del parany, se'n va anar. Vull dir, vosaltres sí. Que vau continuar buscant?
Sí, sí, nosaltres vam buscar per tota la zona, però no, en primer moment no la vam localitzar. Va venir als forestals per vigilar la situació del parany, perquè per lo que parlava la Silvia, que clar, que està prohibit. I ells també van estar fent una miqueta d'investigació per veure si podien localitzar les persones que utilitzaven aquesta eina.
I llavors, mentre ells investigaven el tema del parany, vosaltres com vau trobar el moment del gos?
Bueno, es va trobar el dia següent.
El dia següent?
Sí, es va trobar el dia següent. Sí. Va estar, per desgràcia, tot el dia amb la ferida a la pota.
Entenc, llavors, Imanol, que durant dos dies vau estar buscant aquest animal?
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, realment va ser així. Vam estar el primer de matí, que és quan els veïns van dir que se'ls havia escapat, i el dia següent es va tornar a anar a buscar el gos per veure si es podia localitzar, i al final el vam poder agafar.
Sílvia, déu-n'hi-do, no?, el fet... O sigui, diu molt també de la protectora, ja sé que teniu l'obligació de recollir aquests animals, no?, però que potser tampoc ningú us controla al 100%, vull dir que això doncs ho podríeu donar per perdut.
Evidentment, però no som així nosaltres. Uh-huh. Aquest és un cas, després n'han arribat dos més a Imanol amb una leishmania molt important, que potser també el Marcelo podria explicar a l'estat d'aquests animals, però realment entren animals en un estat deplorable. I això del parany és que és denunciable, perquè imagineu-vos, aquesta persona continuarà posant paranys, això li pot passar a una criatura, a part que li passa fàcilment a un animal, però això pot passar a qualsevol persona que camini.
Que en aquell moment estigui caminant. Mare de Déu. Imanol, com la vau agafar, finalment?
Bueno, la gossa es va quedar una mica raconada i va ser l'única opció que es va tenir per agafar. La gossa tenia un espai on es veu que sempre s'hi posava, perquè era on li posaven el menjar. Llavors, clar, vam pensar que segurament la gossa tornaria a aquella zona.
Ah, però llavors tenia com propietari o...?
No, els mateixos veïns li posaven menjar perquè ja feia un temps que la gossa rondava per allà.
Déu-n'hi-do.
Llavors, per guanyar-se una miqueta la seva confiança, li donaven de menjar.
Déu-n'hi-do, quina misèria, no?, de tenir un gos allà perdut, abandonat, que els veïns alimenten. Quina història. Com es troba ara aquesta gosseta? Com es diu?
Es diu Rumba.
Rumba.
Sí.
I com es troba ara?
Bueno, ara
anímicament, perquè en Marcelo ara ens explicarà com es troba, diguéssim, més sanitàriament.
Hola
Marcelo,
no s'ha
pogut esperar.
No,
apareix com menys ho esperes.
La pregunta és, claro, ¿y el Imanol no ha hablado con la casa de acogida? ¿O has hablado con la Susi?
Ah, pero no sabe, encara no lo había explicado. Un moment, Marcelo.
No, si tú acabas de decir, está en la casa de acogida...
No, sí. Llavors s'ha anat a una casa d'acollida, aquest animal, clar, evidentment.
Molt sí, bé. No, l'únic que volia comentar és que va ser increïble perquè el dia següent de l'operació la gossa estava molt bé d'ànim, o sigui, no estava gens tirada, està clar que tenia una miqueta de dolor, però la gossa estava bé d'ànim, o sigui, volia sortir a fora. I realment va ser increïble de veure.
Llavors això com ho interpretes tu, Imanol?
Bueno, jo interpreto com, per la gossa es va treure un pes molt gran de sobre, perquè portava dos o tres dies amb un dolor molt gran a la pota.
Clar.
Bueno, también voy a hacer un comentario, ¿no?
Digues,
que la perrita, el día que llegó, nosotros le pusimos una medicación analgésica muy, muy potente, entonces le quitamos el dolor. Entonces la perra básicamente no se enteraba Las amputaciones, siempre lo he dicho, es una de las intervenciones que más duele.
Però jo recordo que em vas dir que quan li va trobar el bandatge, el provisional, o sigui, va entrar un divendres, li van fer un bandatge provisional el dilluns.
Un bandatge perquè se veia la marca hundido, así como que aplastado. Y dijimos, bueno,
aplastat al què?
Aplastado en el medio de los dedos. Digamos, del medio del hueso de la pata, por decirlo de alguna manera. Y le hicimos un bandaje, y cuando el lunes le quitamos el bandaje, quedó en el vendaje, quedó la mitad del pie y la otra mitad, o sea, que se amputó sola.
Fixeu-vos.
Imagina't.
Però si és perquè portava dies amb el parany aquest enganxat.
Sí, supongo que, no sé, 4 o 5 dies, por lo menos.
Una resistència important també aquesta gossa, no?
Y la perra estaba, como decía el Imanol, tenía buen estado, lo que pasa es que duele mucho, entonces, después de los analgésicos potentes y todo, la perra estaba bastante bien.
Uh-huh. Molt bé. Quin és el pronòstic d'aquesta gosseta
ara? No, perfecto, porque bueno...
Li falta molt... Li heu amputat molta pota, diguéssim,
bueno, o... Las amputaciones, cuando amputas, hay que amputarlo más arriba, porque no tiene ningún sentido dejar digamos, media extremidad.
No,
la utiliza, no
es millor
prótesis,
per...
No, al contrario. Es como si tuviera un trozo o de músculo, o de carne, o de hueso, como lo quieras llamar, que lo único que hace es desestabilizarla en su equilibrio. Uh-huh. O sea que lo mejor en las amputaciones es lo más arriba posible.
De unido.
A diferencia de las personas, porque se utiliza ese muñón para poner una prótesis.
Claro. Uh-huh.
Pero en los perros y en los gatos no se utiliza. Entonces, súper bien, se movía muy bien, bueno, con tres patas muy bien, y la casa de acogida que hablamos con ellos... Que estava molt bé i contenta, animada, comia bé, tot, bueno,
o sigui,
ningú problema.
Que en breu ja les persones interessades que vulguin adoptar aquesta gosseta la podran adoptar, no?
Sí.
Hem dit que es diu Rumba, eh?
Rumba.
Molt bé.
Podríem baixar-la a la televisió?
Potser,
per fer-la,
i tant, la història de Unidor...
Marcelo, que la podríem baixar.
És forta.
Sí.
I, bueno, i Manol, moltes gràcies per haver participat i explicar-nos com va anar aquest rescat.
De res.
Vinga, una abraçada.
Adéu.
Doncs, Déu-n'hi-do, també dius que dos animals han entrat amb l'Esmania,
amb una Esmania molt forta i amb molta deixadesa, veritat, Martín?
Sí,
també perduts pel carrer, abandonats...
Recollits al carrer, bé,
un premia de dalt.
Un de premia...
Sí, el domingo, que fue la perrita esta, que recogió Quique, y el otro...
L'altre no sé d'on és...
El otro que llevava xip...
Bueno, la qüestió és que un portava xip, van localitzar el propietari, era un senyor caçador, que segons ell doncs, feia molt de temps que l'havia donat a no sabem qui, i bé, va renunciar al gos. És que tampoc...
Bueno, li era igual.
No, la veritat és que preferim quedar-nos nosaltres. El gos és gos o gossa? L'últim, el segon, és un mascle.
És perro de tenir 8 o 9 anys.
És que aquest gos costarà tirar-lo endavant.
Està fotudet.
I costarà diners,
sí,
costarà temps...
Sí, està molt mal, i és
no el veiem predisposat en aquest senyor a tirar endavant la curació d'aquest gos. Aleshores, doncs, bueno, sí que aquesta setmana ha sigut bastant important.
En tot cas, ara estaran millor a la protectora, no?, aquests
sí,
animals.
Sí, lo que pasa que, bueno, tenían la leishmania que está muy activa, tienen mucha infección en la piel, en los ojos, conjuntivitis, mocos, están bastante chungos. Bueno, y ahora se están empezando a tratar, están en la fase inicial del tratamiento. Ahora hay que esperar cómo respondan, ¿no?, porque...
Perquè no se sap mai, amb
no
la leishmania mai pots assegurar-ho, no?
No, sobretot que els dos estos estan molt deteriorats, entonces...
És increïble com poden arribar els animals a abandonar-se amb una malaltia així i deixar que es deteriorin sabent que es deterioraran i...
I en persones molt deixades, i són deixades ja per ells mateixos...
Ah, sí,
doncs...
per suposat, això sí.
Que pels altres que vols, i menys pels
seus
animals.
I tant. Bé, si us sembla, fem una petita pausa i continuem amb més temes veterinaris.
Molt bé.
Vinga, doncs fins ara.
Nena, on són els llibres vells del prestatge?
Ai, mare, m'ho emporta els Encants Solidaris. Nosaltres no els fem servir per res, i a ells els serviran per recaptar fons per ajudar els animals abandonats.
Ah, sí? I què més els hi portes?
Doncs totes les figuretes, els CDs que no escoltem, roba, el que sigui.
Ajuda els animals abandonats tu també. Dóna'ns el que ja no vols. Informa-te'n trucant al 902 90 80 43 o enviant un correu a encans@protectoramataró.org. T'hi esperem.
L'Espai Veterinari.
Doncs per obrir la secció del veterinari, avui amb en Marcelo parlarem dels trastorns gastrointestinals, que poden patir els nostres animals de companyia, tant els gossos com els gats. Quan parlem de trastorns gastrointestinals, a què ens referim? Perquè clar, és com un terme molt ampli, no?
Poden ser
moltes coses.
Ja, poden ser tot el que... sale por arriba, lo que sale por abajo...
Uy, ya comencemos con temas escatológicos hoy.
No, entonces a mí me gustaría centrar un poco en el vómito, que es un poco...
¿A ti te agradaría hablar del vómito hoy?
Yo sé que es un poco asqueroso, pero bueno, todo tiene una razón.
Els nostres gossos i els nostres gats vomiten i ho fan molt sovint.
Sí,
i hem
sí.
de saber el per què. No, perquè a vegades et pots espantar, no?
La raó de por qué yo quiero hablar del vómito...
No, no, però si jo et deixo parlar del vómit, jo no et
sé. Es la siguiente, que mira, el sábado pasado me llama una persona que su perro vomitaba. Y entonces me dice, ah, mi perro vomita, ¿y usted qué ha hecho? Nada, yo le pongo agua, ¿y qué hace? Y vuelve a vomitar, y le volví a poner agua y vomitaba, y le daba a comer y vomitaba. Entonces, ya el perro de...
O ya sea, estaba farda,
ya, y claro, el perro no se da cuenta que lo mejor cuando...
Al propietario.
Está, no, el perro no gos. Se da cuenta que si está mal de la barriga no tiene que comer.
Claro, el gos no
lo sabe. El gos no lo sabe exactamente, y el gato tampoco. Si está mal, lo mejor es hacer un ayuno de 12 horas, de 8 horas. Nosotros mismos lo hacemos, pero bueno, el animal por ahí no lo hace. Entonces, mira, este propietario casi deshidrató a su animal de tanto... Él, no sé, en su intento de forzarlo de que...
de recuperarlo, ¿no? Clar. O sigui que...
Entonces, lógicamente, el vómito...
¿Qué le podía pasar a aquest animal?
Bueno, este animal precisamente se había comido un bolso.
¿Qué?
Sí, se había comido un bolso.
¿Cuántas historias?
Tuvo una historia rara. Se había comido un bolso el día 10 de enero.
Pero un bolso... per les rebaixes, per les rebaixes.
Hacía días que se había menjar. Ay, em pensava que era el mateix dia.
No, yo también, pero después me llamó y me dijo que la mujer le dijo que le había roto el bolso el bolso con que iba a jugar al tenis, que ya una historia. Se ve que no era el bolso del marido, sino parece que había un amante de por medio.
Va, venga.
Era un bolso que lo comieron el 10 de enero y...
O sigui, que el gos va desvetllar el secret que tenia
sí,
la dona.
Exactament.
I què hi havia dins el bolso? Ah.
Bueno, total, això no cal que ho expliqui.
Este trozo de tela estuvo casi 15 días en el estómago hasta que pasó.
O sigui, es pot quedar tant de temps? Perquè clar, tu pots pensar, si en dos dies no li ha passat res, vol dir que això ja està més que digerit.
Generalmente el tránsito intestinal, esto en dos o tres días se elimina. Pero claro. este trozo de tela extrañamente se quedó en el estómago.
Déu-n'hi-do.
Y el perro tenía vómitos. Durante estos 15 días estuvo vomitando.
I no sé si va ocórrer fer la relació de que això era per culpa d'haver-se menjat un tros de tela.
No, porque no.
No. Total, com ha acabat el tema? Aquest tros de tela ha acabat sent expulsat.
El estómago muy grande, de un perro de 40 kilos, es como... Es como, no sé, como una pelota de fútbol aproximadamente. Entonces, hay ningún problema. Pero el intestino puede ser como una butifarra o como un Frankfurt.
Yo me estoy imaginando la pelota de fútbol y las butifarras.
Claro. Entonces, vale. El trozo de tela es fácil. El trozo de tela se quedó enganchado dentro de un Frankfurt. Lógicamente, hubo que abrir el perro.
O sigui que al final va haver operació.
Sí, va haver operació.
Y a la broma, Déu-n'hi-do, pobre gos, al final, que malament ho va passar, no? S'estan morint de riure, eh? Vosaltres, els nostres oients no ho veuen, però la Sílvia i el Marcelo, clar.
Jo el lunes tuve que operar el perro que estava medio enfermo, yo 2 horas con el perro ahí para sacarle el trozo de tela. Pero bueno, al final el perro vivió, todo bien. Pero
molt bé.
El trozo de tela era duro, sabía...
Què més pot provocar aquests vòmits, per exemple, en el cas dels gats? Perquè, clar, el gat
un
tros de tela no se'l menja.
No. En los gatos es muy frecuente en la época de muda del pelo, que los gatos se acicalan como un mecanismo normal de limpieza. Y cuando empiezan a cambiar el pelo, empiezan a tragar mucho, empiezan a tragar todo este pelo que están cambiando.
Sí, entonces, el seu propi pel.
Claro. Entonces, lógicamente, no pueden asimilar ni digerir todo este pelo, y lo que hacen es vomitarlo, generalmente vomitar unas bolas de pelo o como si fueran también como un chorizo con forma de pelo, o tienen unas formas así, la forma del esófago en realidad.
Sí, es la forma, realment és la forma, és la mida, no? Pots veure una miqueta la mida que tenen. Ens hem d'espantar, els hem de tractar d'alguna manera
no,
quan estan en aquella època?
Bueno, si el gato está vomitando, podemos darle una malta, podemos cepillar el gato, hay algunos mecanismos que podemos hacer para ayudarlo a eliminar este pelo.
Per exemple, què podem fer?
Bueno, cepillarlo, darle malta.
Ay, sí, perdona, raspallarlo y donarle malta, molt bé.
O le podemos dar alguna comida con alto contenido en fibra para que haga un efecto purgante. Todos hemos visto alguna vez nuestro gato o nuestro perro comiendo hierba.
Sí.
Y esto lo hacen también para purgarse. porque quieren sacar algo por abajo o por arriba.
I no saben com, i això els ajuda, claro. Veritat? Molt bé. I en el cas dels gossos, què més pot provocar aquests vòmits? Quan ens hem d'espantar? Hi ha algun tipus de vòmit que ens ha d'espantar?
Mira,
per exemple, el vòmit que no realment no surt, o sigui, l'intent de fer vòmit, per exemple. No sé, se m'estan ocorrint...
No, jo crec que nos tenemos que preocupar cuando el vómito no se corta, ¿no? Cuando llevamos 24 horas y el animal vomita. O cuando tenemos un cachorro que vomita, que se puede deshidratar, ¿sí?, con mucha más facilidad. Eso creo que son los puntos más importantes.
¿Cuántas vegades hauria de vomitar un cadell per nosaltres començar a pensar que pot ser una miqueta...?
Bueno, un cachorro puede vomitar una vez si lo subimos al coche, si lo manipulamos, si lo cogemos muy fuerte de la barriga o algo. Pero en principio no tiene por qué vomitar. Ahora, si el cachorro vomita en un día o en dos o tres días, continúa vomitando, es que algo va mal. Entonces debemos preocuparnos.
¿Y los vómitos del coche? Quan els gossos...
Quan
ha passat això, quan tens un gos... Hi ha manera d'evitar-ho, això?
Com... Hi ha alguna dramina, una biotramina, cosa d'aquestes?
Hay medicaciones que se pueden dar antes, medicaciones que evitan el vómito. Hay una medicación nueva que salió hace poco en el mercado, que es una pastilla que funciona bastante bien, pero lo que creo que es lo mejor es hacer un ayuno prolongado. Si vamos a viajar con el perro por la mañana... no darle de comer nada esa misma mañana.
Això és, alguna vegada ens ho has dit quan preparàvem els gossos per les vacances, i és, mira, són tècniques molt senzilletes,
sí,
i que ens poden ajudar tant nosaltres com el gos.
Si el perro continuará con náuseas, porque algunos perros tienen náuseas, sí se le puede dar alguna medicación para evitar el vómito. I sí que la hay, y son muy efectivas.
Molt bé. I això que a vegades passa amb els gossos, que mengen i després vomiten? De seguida, això és perquè els gossos no saben parar de menjar.
Vomiten el pinso mateix.
Sí, el mateix pinso directament.
Sí. O viene otro y se lo comen.
Sí, els gats també ho fan, això.
Això la gossera ho fa.
Home, això...
Sí.
Sílvia, són així. Els animals són...
Jo la gossera ho he vist.
Són natura pròpia, clar que sí. Els gats també ho fan, això de vomitar i...
Diguéssim que no llencen el menjar, els animals.
Sí.
Hay que pensar que, bueno, el pienso, y tanto de perros como de gatos, es totalmente seco y deshidratado. Entonces, a veces, cuando lo comen, se hidrata muy rápidamente y produce una expansión del estómago bastante abrupta, y esto puede provocar un vómito. O sea, es como que tienen más en el estómago de lo que...
Quan mengen molt de cop, no? O fa molta estona que no han menjat.
Esto puede ser, o que han salido a saltar o a dar un paseo después de comer, también puede ser que les origine el vómito, porque, bueno... És com ir con un globo lleno de pienso dentro de l'abdomen.
Per tant, la millor manera, Marcelo, seria donar més cops al dia a menjar als animals?
Lo ideal seria dos veces al dia.
Dos cops, eh?
Eso, excepto que sea muy poquita cantidad.
Amb els gossos, clar.
Sí.
Amb els gats locals.
Bueno, los gatos son diferentes. Pero en los perros lo ideal seria dos veces por día, o si el perro está muy tranquilo, le das una vez y que se lo coma pausado. Pero hay veces que hay perros muy ansiosos y le pones la comida y se la comen toda de golpe.
I això no és bo, eh?
Esto es lo que hay que evitar.
Molt bé, molt bé. Doncs, Marcelo, moltes gràcies per haver-nos explicat els problemes intestinals que poden tenir els animals.
Que ara, per altre capítol, la parte posterior.
Exacte, aquesta la deixem per un altre dia. Vinga, Marcelo, moltes gràcies. I nosaltres, si us sembla bé, encetem l'última part del programa amb l'entrevista.
L'entrevista.
Doncs acabem el programa parlant-vos d'un tema que està aixecant força polèmica entre el món animalista. Es tracta de la proposició que ha fet la cadena de televisió Antena 3 d'utilitzar un ximpancé en un concurs televisiu. Per parlar-nos amb més deteniment, tenim amb nosaltres la Laura Riera, de la Fundació FADA. Benvinguda, Laura, com estàs?
Hola, bona tarda, gràcies.
Estàs bé?
Estic molt bé, molt bé.
Amb molta feina. Bé, vinga, això sempre va bé, Laura, tenir feina. Escolta, Laura, tenim aquí també amb la Sílvia de l'SPAM, i totes dues estem molt interessades en que ens expliquis una mica més aquest fet, que pot ser que podria passar.
A veure, doncs, mireu, ja fa uns mesos, que un parell de mesos més o menys, que vam tenir avisos de que sortia això a la premsa, que un... volien tenir tres, havia comprat un concurs de les productores Phileas Productions i Hill Valley, que la idea era doncs, que el concursant concursés amb un ximpanzé. Aleshores, nosaltres doncs, ens vam quedar tan estranyats perquè pensàvem que això aquí a Espanya ja no passava, però ens vam posar en contacte amb les productores i tot i que hi ha hagut diàleg fins ara i en principi doncs, no hi havia mala intenció, però el procediment era erroni, doncs hem iniciat la campanya de queixes perquè les conversacions han estat aturades doncs, des de la setmana passada.
Què vol dir que han estat aturades? Hi ha hagut un moment en què ja no us agafen el telèfon, Laura?
No, sí que ens l'agafen, però volíem un cert compromís, no? Perquè clar, si no et van dient, sí, envies informació, ens ho pensarem, i volíem un cert compromís de reunir-se amb nosaltres, els hem convidat a visitar els centres de rescat de primats que hi ha aquí a l'estat espanyol, volíem una reunió per poder-los demostrar, ja no informar, sinó demostrar que realment aquests animals pateixen molt, ja no només durant el rodatge, sinó a la seva vida que porten abans i la que portaran després, perquè el rodatge, doncs, ja els ximpanzés poden actuar doncs, durant fins als primers 5 anys de vida, 5-6 anys, després ja els venen, els malvenen, han de parar zoològics molt dolents o inclús queden amb gàbies desatesos de per vida. I passen doncs, molts maltractaments.
Perquè sabeu l'origen d'aquest ximpanzé?
Sí, la veritat és que era una de les coses que els demanaven, que estiguessin informats i que, bueno, que compartiríem la informació i aniríem avançant a poc a poc. Ells no ens han informat de res, ho hem hagut d'esbrinar tots nosaltres, però bueno, doncs tenim contactes arreu del món. Hem trobat el senyor, l'entrenador del ximpanzé, que segons ell està molt ben cuidat, i segons nosaltres, doncs és un senyor que es diu Steve Martins, que té dues empreses d'utilització d'animals als Estats Units, i aquest senyor té moltes denúncies que està investigant el Departament d'Agricultura dels Estats Units perquè té denúncies doncs, per maltractament animal, per deixar animals desatesos, per mala alimentació, per gàbies petites, per inclús ja donar el rodatge d'un dels ximpanzés que ell utilitza, que no seria el ximpanzé d'aquest concurs, però és el que viu amb ell, o el que utilitza paral·lelament, doncs el va pagar durant un rodatge, no? Llavors, doncs, hi ha proves evidentíssimes, ja no només d'aquest entrenador i d'aquest ximpanzé, sinó de tots els que han actuat doncs, en rodatges, en anuncis, com són tots els que fan a la Fundació Mona o al Centre de Primats Reinfer de Madrid.
I què podem fer, què podeu fer vosaltres ara, i nosaltres, no?, els nostres oients, per evitar que això passi? Perquè és fort, no?, que hagi de venir un ximpanzé dels Estats Units a fer un concurs en Antena 3 a Espanya, és com una mica...
Mira, hi ha una bona notícia, que és que si ha de venir un ximpanzé dels Estats Units vol dir que a Espanya ja no en queden per llogar. Aquesta és la bona notícia, només en queda un i en aquesta ocasió doncs no l'han volgut, no? La mala notícia és que encara hi ha ximpanzés que està passant això arreu del món. Per tant, el que poden fer els oients és, si entreu a la web de Fara, trobareu la carta que podeu enviar a aquestes productores. El que estem intentant és fer un mail massiu de tota la gent, de totes les associacions. Les associacions es poden adherir a la nostra campanya pel correu que trobareu a la web i estem fent tota una sèrie d'accions ja més internacionals amb associacions doncs, com l'Associació de Santuaris Africans, que també han enviat carta de queixa, s'han adherit a la campanya. Estem demanant a primatòlegs importants que enviïn també la seva carta. Centres de rescats holandesos, com la Fundació AAP, també s'ha interessat per col·laborar. Llavors, fer una miqueta una pressió mundial per a aquesta gent, tant per les productores com per Antena 3, i també, conjuntament, perquè no, tothom que tingui doncs, contactes als Estats Units, perquè també puguem ajudar aquest pobre ximpanzé, ja no només perquè no es torni a fer això a Espanya, sinó perquè els ximpanzés que té aquest senyor i els animals que té aquest senyor viuen... Neixen i viuen en allà i malviuen només per ser utilitzats en anuncis i a Hollywood.
Laura, vosaltres sou els que heu mantingut converses directament amb aquests de la productora. Per tant, a vegades aquests mails que t'envien de reenvia doncs, aquest mail a aquesta adreça per queixar-te d'alguna cosa, mai saps ben bé on ho estàs enviant. En aquest cas, entro a la pàgina web vostra de FADA, surt el tema del ximpanzé en portada i directament poseu doncs, a productora Phileas Productions, amb un correu que és Sergio Filias uns i uns altres
bueno, hi ha un correu d'una productora i un correu d'una altra, però si entreu a les pàgines web de les productores veureu que hi ha un munt de correus,
però aquests que llavors, vosaltres doneu són, sabem realment que l'obrirà aquesta gent?
Sí, a veure, faré pressió perquè aquesta gent saben, estan amenaçadíssims amb tot el carinyo del món i els he dit és la meva feina i per tant doncs, farem tota la pressió que puguem si vosaltres no feu un pas endavant. El pas era venir, no l'han fet, diuen que no tenen pressupost, que no tenen temps, bueno, doncs no l'han fet. Doncs ara anirem a les males. Jo continuo enviant-los informació i continuaré trucant-los per telèfon, informar-los de tots els avançaments que fem, que són molts. Ara ja tenim vídeos que demostren que aquest senyor maltracta animals, tenim vídeos que diuen que en allà s'ha denunciat, es coneix aquest senyor en el món animalista d'arreu del món doncs, pels seus maltractaments.
I sabem, Laura, quin tipus de rol jugaria aquest ximpanzé en el concurs? Què és el que ha de fer o...?
És que la solució és bastant fàcil, perquè el que nosaltres proposem no és carregar-nos el concurs, perquè el concurs en un principi té bona intenció. La intenció és, bueno, es diu involution, parla de l'evolució humana, i la intenció és donar a conèixer la vida dels ximpanzés. Fins aquí estem d'acord. I el que demanem és que canvien al final. El ximpanzé apareix al final i tot el que ha guanyat el concursant al llarg del concurs s'ho juga tot a pedra, paper o tisora amb el ximpanzé. Llavors, és tan poc, ja sé que per les productores i per les cadenes de televisió és molt atractiu, un ximpanzé, un animal amb un rodatge és molt atractiu, però és que és tan poc a l'estona que sortirà el ximpanzé que no val la pena tot aquest muntatge que ens estan fent fer, perquè avui dia hi ha moltes altres maneres d'acabar un concurs així. I no cal maltractar un animal.
O sigui,
aquest animal, penseu que era als Estats Units.
O sigui, aquest animal només vindria per gravar un episodi, no és que estaria sempre.
Vindria, mira, el rodatge havia de ser al març, ara l'han atrasat perquè es veu que aquest senyor Flippy ha tingut un accident i ha passat el rodatge. Llavors això s'ha atrasat fins a l'estiu, tenim de temps fins a l'estiu. Vindria una setmana aquí a Espanya i gravaria els 13 episodis seguits.
Déu-n'hi-do.
Els finals dels 13 episodis.
Quina feinada.
Llavors, bueno, imagineu-vos aquest ximpanzé, no?, amb un avió, venir fins aquí, i només que entreu a la web de l'Steve Martin i veieu aquests 3 ximpanzés que ara està utilitzant, com els fa vestir, com els fa caminar, són conductes impròpies de l'espècie. Llavors, tot això els fa un mal psíquic, un mal físic, i bueno, i clar, i és el agreujant més fort és que ha tret aquests ximpanzés de la seva mare des de molt petits, perquè per poder-los humanitzar, per fer això, els ha de separar de les mares. Aquests ximpanzés no viuen amb el seu grup familiar, viuen sols.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Us convido també que veieu la web de l'Steve Martin.
Sí, ara mateix el que estava mirant, Laura, ens queda molt poquet temps, però clar, si poses a Steve Martin, com que et surt l'actor, no? A l'Steve Martin, l'actor.
Sí, llavors... si poses Steve Martin ximpanzé, sortirà ràpidament.
Que s'ha posat, he posat això, llavors em surten...
Es diu Working with Life, la web.
Doncs ara ho mirarem i mirarem a veure també el que tu dius. De totes maneres, moltes gràcies, Laura, per haver participat.
A vosaltres, per
col·laborar. I bé, ja saben els oients que els interessi, doncs és molt senzillet, és enviar, entrar a la pàgina web i enviar aquest correu, i doncs si d'alguna manera es fa pressió, doncs ja podem estar contents, no?
Sí, sí, a veure, quants més correus millor, i quantes més associacions s'adhereixen a la campanya també millor, i farem doncs tot el soroll que puguem perquè, bueno, doncs poca cosa més podem fer ja.
Clar, molt bé. Doncs moltes gràcies, Laura,
moltes
per haver-nos acompanyat. Vinga.
Gràcies, vale. Adéu, bona tarda.
Adéu. Déu-n'hi-do, Sílvia, quines històries. Ara hem aconseguit entrar a la pàgina web d'aquest noi, eh? Déu-n'hi-do. Què et sembla?
Bé, que fan una gran tasca des de fava.
I la història del ximpanzé?
La història del ximpanzé, més bé, és una... Sembla, és tal com diu la Laura, semblava doncs, que aquí a Espanya això ja estigués obsolet, però bueno, ens sorprèn.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
El problema està que l'espectador moltes vegades no se'n dona compte.
Clar, ho
la
veu...
majoria de gent ho troba normal i divertit.
Clar,
aquí és un problema.
Aquí és on a poc a poc hem d'anar canviant les consciències. Molt bé, doncs moltes gràcies, Sílvia, per haver-nos acompanyat.
A tu, Dònia.
I fins la setmana vinent. I també als nostres oients, ens acomiadem fins la setmana vinent amb més peluts. Adéu.